Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Ha sortit la nova samarreta de l'Espanyol. L'equip blanc i blau, la temporada que ve, serà molt blau i poc blanc. Busquem les notícies del dia. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Berratti i Dembélé, protagonistes del Mercato Barça.
A la portada de l'Esport, pacte amb Dembélé. El Barça arriba a un acord amb el jugador per 5 temporades i presenta una oferta de 50 més 20 milions al Borussia Dortmund, que en demana 90. I Berratti a la portada de l'Equip, tensant l'acord del migcampista italià, ha demanat consell als seus advocats sobre quines sancions hauria d'afrontar si no es presenta a l'inici de la pretemporada amb el PSG el 4 de juliol. El que sí que és oficial, Jordi Mboula, nou jugador del Mónaco que ha pagat els 3 milions d'euros de la seva clàusula, i Mboula, de 18 anys, signa fins al 2022.
Polèmica amb la nova samarreta de l'Espanyol.
La samarreta per la temporada 17-18 redueix les franges blanques i té tot el frontal blau. La polèmica està servida perquè el disseny de Homa no ha agradat a gairebé ningú. La segona equipació és blau fosc i la tercera groga.
Lluís Carreras, nou entrenador del Nàstic.
Ja és oficial, Lluís Carreras, nou entrenador, serà presentat dilluns i signa per dues temporades. El Reus també ha presentat avui el seu nou entrenador, és de Baracaldo, té només 36 anys, Aritz López Garay. Ha dit en la seva presentació com a nou tècnic que se sent preparat i il·lusionat. Passa directament de jugador a entrenador i signa per tres temporades.
També és oficial, Tomàs Hertel, nou jugador del Barça de bàsquet.
Va ser francès, ha fitxat pel Barça l'Assa per les dues pròximes temporades, té 28 anys, mideix 1,89. Ertel arriba de l'Anadolu Efes Turk i és habitual a la selecció francesa.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre i el Ferran Correas. I a la xarxa que estem preguntant avui...
En clau Barça, si vendríeu a André Gómez. Estem llegint els vostres missatges a Facebook i a Twitter, els d'Esports COPE. 4 diu, hay que darle una oportunidad, ha demostrado que tiene talento para jugar en el Barça. En canvi, el Sergi Moragas diu, sí, paper de regal i un llaç i au, no és jugador pel Barça. En clau espanyol, us preguntem avui, us agrada la nova samarreta per la temporada 17-18? I a ple, a ningú li agrada. Maig Zels diu, horribles, i Reusenc diu, no semblen de l'Espanyol, la primera és més pel Getafe.
Unanimitat total en aquest sentit, serà un dels temes del programa d'avui, que arrenca de seguida. Atenció que avui sí, eh? Avui en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, és el parc temàtic del món de l'esport. Com sabeu, està situat a l'Anella Olímpica a Montjuïc, allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. Així que tens el programa, en qualsevol moment regalem 4 entradetes per anar a l'Open Camp. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció... Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Motero, sé libre. En Berti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Avui tenim una d'aquelles polèmiques tant d'estiu, polèmica sobre noves equipacions per la propera temporada. És molt recordada una de l'Atlètic Club, que era com un estampat com de camuflatge horrorós, un autèntic sacrilegi, on les típiques franges van desaparèixer absolutament. Després també va ser molt polèmica la samarreta del Barça de fa un parell de temporades. Les franges verticals tradicionals es van convertir en horitzontals i avui la polèmica la protagonitza la nova samarreta de l'Espanyol, que és pràcticament blava. Les franges blanques han quedat arraconades al lateral de la samarreta. No és lletja, perquè no és lletja, però l'aposta és rupturista, perquè s'allunya bastant, molt diria jo, de l'equipació tradicional. I això normalment no agrada, fins i tot diria que molesta als aficionats. Però al final sempre passa el mateix. T'agradi més o t'agradi menys, és la samarreta del teu equip i no et queda més remei que estimar-la.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Després parlem de la samarreta de l'Espanyol, però obrim programa amb els diversos noms del Mercato Blaugrana. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Avui Marco Berratti torna a ser l'home de portada a l'Equip, on parlen ja d'enfrontament amb el president Nasser Al-Khelaifi. El davanter francès Dembélé és portada al diari Esport, per exemple, en la que es parla d'un acord Barça-futbolista i d'una proposta del Barça al Borussia Dortmund de 50 milions d'euros fixes més 20 en variables. Sí, és oficial la sortida de Jordi Mbolá, joia de la pedrera blaugrana al Mónaco, per 3 milions d'euros. I estem també pendents del gran tema, que és el futur de Cristiano Ronaldo amb el PSG com a possible destí si acaba sortint del Real Madrid, cosa que jo cada vegada tinc més clar que no passarà. En fi, molts noms sobre la taula en vinculació amb França o amb el PSG, així que marxem cap a Niça per saludar el nostre amic, sempre és un plaer i una alegria, José Cobos, exfutbolista del PSG i de l'Espanyol, entre d'altres equips. José, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. A mí también me da mucha alegría de hablar con vosotros.
Igualmente, hombre. ¿Cómo va el trabajo allí en el Ayuntamiento de Niza?
Pues mucho trabajo. Como es una ciudad que tiene mucha manifestación esportiva y yo me ocupo del sport en Niza, mucho trabajo. Y hace una semana que soy diputado suplente a la Asamblea Nacional Francesa.
Caray, tú, vamos escalando, ¿eh? Posiciones.
No,
político, sí. Tremendo.
No.
A ver si acabas de presidente algún día.
No, eso yo pienso que la última aventura que tendré
eso,
en la
eso no, ¿eh? Sí. Bueno, José, y como siempre muy pendiente del mundo del fútbol y bueno, en esta época del año del mercado, que hay muchos nombres y te quiero preguntar por ellos. El primero, evidentemente, tú que has sido exjugador del PSG, es el de Marco Verratti. Y lo primero que te preguntaría es si crees que el PSG lo va a vender.
He visto en lo periódico que el presidente estaba un poquito enfadado con Marco Verratti, porque creo que hace poco tenía un periódico catalán.
Sí, Mundo Deportivo.
Haciéndose una foto, sí, el Mundo Deportivo, y creo que eso no le ha gustado mucho al presidente. Sí. Ahora sí, Marco Verratti mismo se ha hecho una temporada buena, pero con poco partido porque ha sido lesionado. Sí. Y que París este año ha ganado solamente la Copa. Es por eso seguramente que se quiere ir, pero eso después al interior del club no sé lo que ocurre, pero tiene ganas de irse, de lo que veo ver aquí.
Sí, esa es la sensación que da, pero el tema es si el PSG, que es un club que compra, que no vende, si estaría dispuesto a venderle.
Yo pienso que si el jugador está enseñando esa cara, es posible que el club a un momento va a decir que de venderlo. Para, yo creo, la política esportiva del club, si lo vende no es bueno por lo aficionado. Y eso es, pienso, el problema, porque mismo si tiene buenos jugadores como Rabiot o Matuidi u otro, es un jugador que París no tendrá durante mucho tiempo de esa calidad.
¿Para ti cuánto vale Verratti?
Si hacemos comparación con otro jugador, los 80 millones lo vale, ¿eh? Si después el club sabe que no le hace falta dinero, pero bueno, vender también es bien. El club, si no lo quiere vender, yo pienso que es un jugador que se puede vender también 100 millones, yo pienso.
Al Barça le vendría muy bien, por el perfil de jugador que es, para el centro del campo del Barça encajaría de maravilla, ¿no?
Sí, yo pienso que si se va de París, el club donde estará el mejor, porque como juega Barcelona, sería en ese club seguro, y para el club sería una buena cosa, sí.
Si tú fueras el representante de Dembélé, ¿le dirías que viniera al Barça? Porque estamos hablando de un chico, un gran jugador, pero un chico joven que juega en banda derecha y en el Barça juega Messi.
Sí, yo no quiero decir nada sobre Dembélé, pero entre Messi y Dembélé hay una gran diferencia. Sí. Pero es un jugador de avenir y, bueno, sería una buena cosa, pero jugar a 10 o 15 partidos, pienso en el año, con todo partido que tiene el Barça, pero después de decir un titular, no lo veo titular. Si yo sería su representante, debería de quedarse un año más en su club.
Y ahí cerca de ti, cerca de Niza, en Mónaco, hay movidas, porque se va Mbappé seguramente, le venden bien, llega un chaval del Barça, de las categorías inferiores, en Mbolá, que es un extremo muy bueno.
Sí, vemos este año que el fútbol francés, sobre todo los jóvenes, todos los clubes europeanos y buenos clubes quieren esos jugadores. Es verdad que Mónaco este año ha hecho una temporada con los jóvenes maravillosa, se ve con los laterales, que son muy jóvenes y que están en el equipo de Francia, Mbappé igual, ahora en Milano yo no conozco, pero bueno, sería bien, porque de todas formas lo que ha hecho Mónaco desde el principio, vamos a decir 5 o 6 años, vendiendo cada año entre 50 y 150 millones de euros y después recuperar joven. Hoy Mónaco lo que hace, hay poco club en Europa que hace lo de comprar joven jugadores y después de venderle muy caro y de calidad. Sí. En Niza también hoy es casi el centro de formación que tiene, ¿eh? Porque usted sabe que en Francia, bueno, no hay tanto dinero que en España o en Inglaterra o en Alemania, pero los centros de formación es para mí lo más importante en Francia y hay un buen trabajo que se está haciendo en Francia.
Muy bien, José. Oye, ya estamos todos pendientes de qué pasa con el futuro de Cristiano Ronaldo. Veremos si se queda o no en el Real Madrid. Si saliera del Madrid, el PSG puede ser un destino, ¿no? ¿Por qué no?
Hay poco club que puede poner, no sé, 150 o 160 millones en la mesa con la misma ficha. Yo pienso que París puede poner ese dinero, pero yo pienso que para París hoy la prioridad es más Mbappé que Ronaldo.
¿Más Mbappé que Cristiano?
Sí, porque para ellos es el futuro y bueno, después para París tener Ronaldo en su equipo también estamos de acuerdo que es un buen fichaje, pero yo lo veo más sobre Mbappé que Ronaldo. Pero si se va, todavía no se va tampoco.
Sí, eso está por ver. José Cobos, un placer como siempre. Muchas gracias por atendernos y feliz verano, ¿eh?
Gracias, igualmente. Hasta pronto.
De seguida pentinem tots els noms del Mercato Blaugrana, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Ferran Correas, però abans de totes aquestes coses que comentem, l'única cosa que de moment és oficial és la sortida d'Embolà del Barça al Mònaco. Aquest matí ha parlat del tema el capità del Barça B, del filial del Barça, Sergi Palencia. Joan Estruc, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, recadet de Sergi Palencia, Jordi Moura després d'anunciar el seu fitxatge pel Mònaco. El capità del filial Blaugrana assegura que les etapes s'han de cremar a poc a poc i que per ell estar al Barça és tot un privilegi.
Tenia unes idees aquí que no ha pogut, portar-les a cap. No veig malament que se'n vagi, ell decideix el seu futur i decideix el millor per ell, així que bueno, que espero que li vagi bé, però bueno, el Barça sempre tira molt, jo crec que s'ha d'anar cremant etapes poquet a poquet, que tampoc es pot anar exigint més del que toca, i la veritat és que bueno, pels que som culers de tota la vida, estar en aquest club és un privilegi i sempre és un orgull.
Sergi Palencia també ha fet referència a la seva continuïtat, ja que se li acaba contracte l'estiu vinent.
Bueno, ja es veurà, s'ha de parlar tot molt i encara no és el moment de parlar-ho tot, però sí, la meva idea és evidentment seguir aquí amb aquest grup increïble i bueno, seguir intentant créixer aquí, seguir aprenent i bueno, donar-ho tot com sempre he fet.
Davant també la incertesa del futur del tècnic Gerard López, Sergi Palencia ha fet saber que l'equip està amb l'entrenador i que volen la seva continuïtat.
Bueno, tant de bo segueixi. Jo crec que si un entrenador compleix l'objectiu, bueno, s'hauria d'apostar per ell. Nosaltres estem amor amb ell i la veritat és que ens faria molta il·lusió que continués, però bueno, això és una cosa de la directiva, una cosa que hem de parlar ells, que jo tampoc m'hi puc ficar gaire, però el míster té tot el nostre suport i bueno, i si complim l'objectiu, tant de bo ens quedem molts i puguem mantenir una mica aquest grup sòlid que tenim.
Diumenge, a partir d'un quart de nou del vespre, Barça B, Racing de Santander.
Gràcies, Joan. Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Debat sempre amb un Bracafé a les mans. Dani Senabre, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Cafè amb llet, no?
Si us plau.
Marchando.
Gràcies.
Ferran Correas, l'esportiu. Bona tarda, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Què posem? Què et ve de gust?
Alguna cosa amb gel, per al que es vulguis. La calor que fa, cafè, sí, sí. Cafè sol amb gel.
Cafè amb gel, perfecte, perfecte. Doncs res, comentar temes de Mercato. Jo aniré llançant preguntes, algunes són de difícil resposta, ja ho entenc, però es tracta de jugar una mica, perquè de moment no tenim coses oficials. Però, Dani, la primera pregunta que et faria és si creus que el PSG acabarà venent a Verratti.
Jo crec que sí, si el Barça està disposat a arribar a un preu relativament desorbitat, que m'imagino que és el que tindrà. Bàsicament, em baso en, a banda que ahir un dels... suposadament l'estrella més gran de la televisió francesa va estar amb el Juanma Castaño al partidazo i li van fer aquesta pregunta i va dubtar una mica, però va acabar dient que ell creu que Verratti no jugarà al Paris Saint-Germain la temporada que ve, i jo em baso sobretot en el que hem vist tots, tant el Ferran com tu porteu més anys que jo en això de jugadors que forcen la màquina, no? Quan un jugador se't posa de cul al club al qual el té i comença a tenir clar que vol jugar a un altre club, normalment en un 90% de les ocasions s'assura amb la seva. Llavors hi ha graus de dificultat i entenc que el de Verratti doncs serà grau Zidane quan jugava a la Juve o grau Beckham quan jugava al United, serà un grau de dificultat molt elevat, però en principi si el jugador vol, crec que el PSG no hi podrà fer molta cosa.
Quin preu et semblaria raonable pagar per Verratti?
A mi, si em dius a seques i sense fer cap comparació en cap cosa de mercat que estigui passant, a mi em sembla que 70 milions, 75 milions em semblaria raonable. Ara, si és veritat el que publiquen els companys del Diari Sport, que el Barça té una o està disposat a pagar-ne 70 per Dembélé, que és un jugador que estic segur que és molt bo, el que jo l'he vist pinta molt bé i tal, però que és un jugador que posicionalment el Barça no necessita, jo prefereixo que el Barça pagui 100 per Verratti que pagui 70 per Dembélé, és la meva opinió.
Ferran, sobre Verratti, creus que acabarà el Barça?
Jo crec que sí. Jo crec que bàsicament pel que deia el Dani, perquè estic veient a Verratti molt disposat a tensar la corda. Sí. És cert que públicament no, encara ell no ha dit res, però sí que li ha comunicat primer al director esportiu del Paris Saint-Germain i després també al propietari que no vol jugar al Paris Saint-Germain més i que fins i tot no vol incorporar-se a la pretemporada ja. O sigui que està disposat a tensar moltíssim la corda. També és cert que potser no a aquest nivell, però hi ha un cas que és el de Cesc Fàbregas, que també va tensar la corda amb Arsène Wenger, me'n recordo, i el primer any no va venir, va haver d'esperar un, i el segon any sí que va venir, però me recordo que el primer any no va cedir a Arsène Wenger, us ho recordeu, que no va anar a la pretemporada, etc, però al final es va quedar a l'Arsenal i el segon any sí que va venir. Jo crec que en aquest cas acabaran cedint ara, com diu el Dani. Jo no sé el que està disposat a pagar el Barça. Segons em diuen, no volen passar de 80 perquè no volen que costi més que el Luis Suárez, però jo crec que si acaba venint Verratti passaran els 80. Digue-li amb uns fixes i uns variables que s'acaben pagant o una cosa d'aquestes, però jo crec que 100 quilos segur que els costarà.
Jo crec que és més necessari Verratti ara que Luis Suárez quan va venir,
Crec, Verratti és el fitxatge que necessita el Barça. O sigui, si vols tornar a jugar al que a nosaltres ens agrada, és el jugador que necessites. Això segur. Jo quan Xavi Hernández va dir que Verratti era qui havia de venir, doncs...
Amén, no? Amén, amén.
Exacte.
La segona pregunta era sobre Dembélé. Dani, que tu ja t'has avançat una mica.
Sí.
Era si fitxaríeu Dembélé.
Jo, si el preu és el que s'està parlant i l'economia del Barça, no dic que estigui en crisi, però és delicada i no es poden fer segons quins dispendis, jo no el fitxaria per aquest preu, però també et dic que jo no vull anar d'una cosa que no sóc, és a dir, jo a Dembélé partits sencers no li he vist, les imatges que veig i els moments que li he vist, alguna estona de Champions que li he vist, sí, m'ha semblat un jugador que apunta cap al futur, no, a mi no em sembla que estigui al graó que pot estar Mbappé, però també, repeteixo, Mbappé l'he vist més, o algun altre futbolista, però és que la meva reflexió final és què és el que necessita el Barça? Per mi necessita un migcampista creatiu, i si pot aportar també equilibri i defensar una mica al mig del camp, fantàstic. Necessita un lateral dret. Jo crec que un jugador de la posició de Dembélé amb la plantilla que té el Barça no és prioritària. Entre tenir-lo i no tenir-lo, prefereixo tenir-lo. Ara, gastar-te 70 milions d'euros per un tio que no necessites quan hi ha un que gairebé et mor sense ell i val molt més, em sembla una despesa innecessària.
Ferran.
A veure, Dembélé és un molt bon futbolista, això ho ha demostrat aquest any, sobretot a la Lliga de Campions, eh? Però, a veure, el Barça, jo crec que amb Valverde jugarà més pels extrems, i és cert que Leo Messi està cridat a jugar més en una posició més centrada i que Dembélé encaixaria en aquesta posició de banda per la dreta. Però pagar 70 milions per Dembélé em sembla una bestiesa. És a dir, tens a Gerard Deulofeu, que et pot costar 12, i que ell està encantat de venir si té protagonisme, si no, no, perquè vol jugar al Mundial. I et diré una cosa, o sigui, si el que necessites és un extrem, jo crec que algun altre entrenador, no sé què farà Valverde, perquè encara no ho podrà fer perquè ja no té solució, però algun entrenador hauria dit, si necessito un extrem, Jordi Mboula, et quedes aquí i seràs jugador del primer equip. Però sí, Ara ja no es pot fer això.
Mira, aquest és l'últim nom que volia tocar, el d'Mboula. Dani, completa la frase. La sortida d'Mboula és una...
Una més de les que ens té acostumats al Barça. Ja veurem què passa en el futur, però si el jugador acaba sent el que apunta a ser i el que tots els experts asseguren que serà, doncs calculo que d'aquí 2 o 3 estius estarem amb que el Barça vol gastar-se 35 milions d'euros en fitxar aquest futbolista, com ha passat en altres ocasions, com ha passat amb Cesc Fàbregas, com està passant amb Bellerín, com va estar a punt de passar amb Thiago, i és una errada més. I com diu el Ferran, en altres moments de la història del club, jo tampoc sóc dels extremistes amb el planter, que tot el que surt del planter és bo i s'ha de fer jugar i s'ha d'apostar per ell, no? Però, ostres, hi ha casos que semblen bastant evidents, i en altres moments de la història del club, doncs aquest jugador segurament s'hagués cuidat millor.
És que apunta molt alt, aquest,
sí,
Ferran.
Per això.
Apunta molt alt, apunta crac mundial.
Sí, home, a veure, jo les vegades que l'he vist, sobretot aquesta temporada amb el juvenil, apunta a ser un grandiós jugador. De fet, sembla ser que formarà part de la primera plantilla del Mònaco, segur, sí. I tenint en compte que és bastant possible que Mbappé acabi fitxant pel Real Madrid, serà el seu relleu, el seu substitut. Serà possiblement titular en un equip que aquest any ha estat dels grans d'Europa. Jo... És complicat, eh? És complicat, perquè jo entenc els jugadors joves quan venen els equips de fora i els hi posen calés a sobre la taula, que aquí no hi han, però jo crec que és també una qüestió de projecte, i jo crec que si aquí tens un jugador en el qual hi creus i en el qual hi veus un gran futur, no ho has de fer per tots, però per aquests escollits sí que t'has d'arriscar i fer-li un contracte professional, que no marxi, i donar-li un futur, doncs mira, segon A, amb possibilitat de jugar al primer equip, no? Però bé, suposo que hi ha jugadors que veuen que això ara per ara és més difícil que abans.
I per això marxen. Aquí deixem de moment, amics. Dani Senabre, Ferran Correas, gràcies, eh?
A vosaltres.
Fins una altra.
Bona tarda.
Adéu. Adéu.
Bra Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Bra Cafè. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Open Camp, per viure un dia únic amb la teva família al lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Aconsegueix les teves entrades des de 7,50 € fins al 30 de juny a Ticketmaster, al Corte Inglés, a La Vanguardia i a opencamp.com. I atenció, que en qualsevol moment del programa, 4 entradetes per anar a Open Camp.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5 millones y medio de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Aquest matí hem conegut les noves equipacions de l'Espanyol per la propera temporada. Teniu les fotografies al Facebook i al Twitter del programa. A la primera domina clarament, però clarament el blau. La segona és blau fosc i la tercera és groga, amb franges grogues i blaves. Quan he vist la primera, sobretot, he pensat de seguida no agradarà perquè falten les ratlles blanques. Però, en fi, Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Valluri? Bona tarda.
Ho has preguntat als homes espanyols de la casa.
Sí, de hecho, es una pues indumentaria que nos gusta. Entre nuestros protagonistas es un cambio un poco importante y habitualmente pues los cambios no suelen ser bien recibidos, pero este todavía ha levantado más polémica. Tomás Guas, no hace falta presentarle, le envía un claro mensaje al departamento de marketing y además donde hace más daño, aludiendo al Barça.
Hombre, es una estética extraña. Bonita es, yo la viera en otro club me parecería estupenda la camiseta. Ahora, visto lo que es el Español, no me extraña que estos fenómenos del marketing cualquier día nos cuelen una azulgrana, o que lo intente por lo menos.
Javier de Aro, presentador de Tiempo de Español, cometen un claro error, tanto Joma como aquel que dice, que sí, que finalmente esta va a ser la camiseta titular del Español, que no es apta para el equipo, quizás sí para otros destinos.
Personalmente no me gusta absolutamente nada, creo que se ha perdido la esencia de lo que era la camiseta del Real Club Deportivo Español con las franjas azul y blancas, así que considero que como pijama puede estar muy bien para ir a correr a la montaña también, y tanto la marca Joma y quien haya diseñado la camiseta creo que no han sabido valorar lo que es el Real Club Deportivo Español.
Por último, Quique Iglesias, nuestro compañero que cubre habitualmente la información del conjunto perico, habla de decepción de que alguien del club debió ver que esta indumentaria no respeta la esencia perica.
La tercera samarreta m'agrada, la segona em deixa indiferent i la primera em té molt decebut, contrariat i molt sorprès de que hagi passat tots els filtres dins del club que hagi hagut de passar perquè sigui aprovada. És a dir, a mi que es perdi l'essència de les ratlles i que a la part de darrere no hi hagi cap senya que identifiqui que és una samarreta de l'Espanyol em deixa molt decebut. No sé si hi haurà volta enrere, però a mi em fa l'efecte que, degut a la repercussió a les xarxes socials, és evident que Joma no ha estat encertat.
Queda clar que no agrada aquesta primera equipació de l'Espanyol per la propera temporada. Tenim, podem saludar la Marina López, que és la directora de màrqueting de Joma, que ens atén des de Toledo. Marina, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes. Bueno, hemos conocido las nuevas equipaciones del Español esta misma mañana. ¿Vosotros estáis contentas con el resultado?
Sí, por supuesto que sí.
Aquí ya te digo que han generado bastante polémica, sobre todo la primera equipación, que, bueno, es muy azul la camiseta y la gente del Español en general echa en falta las franjas, que haya más blanco.
Bueno, yo creo que las camisetas respetan totalmente los colores corporativos del club. La franja que había el año pasado, azul en el centro y las dos laterales blancas, se respetan. Se amplía o se ensancha la zona central en azul y se estrecha la zona blanca en la parte de arriba, pero luego se invierte en la parte de abajo. Entonces, bueno, no sé en porcentaje cuánto de blanco y cuánto de azul, si está claro que predomina el azul en esta primera equipación.
Predomina mucho, Marina, ¿eh? Se ensancha mucho el azul, se ensancha mucho, ¿eh?
Sí, en la zona de abajo la verdad que se estrecha, pero bueno, sí es cierto que predomina el azul, o sea, es una obviedad, eso no hay nada que decir, está claro. Y bueno, luego tiene otros detalles también en cuanto a diseño bastante, bastante interesantes, que cuando ves la camiseta o la prenda de cerca, pues se valoran, ¿no? Como es toda esa raya degradada que lleva blanca en la zona de abajo, o el perico también, la incorporación del perico en un lateral, bueno, la bandera de Cataluña en la espalda, los rips que lleva tanto en el cuello como en las mangas, que al final, bueno, pues es un modelo así de polo como más clásico. También en la zona del lateral se puede ver cómo cambia el tejido en convertirse en micromesh, que es lo que nosotros, la tecnología que nosotros tenemos para ayudar a expulsar el sudor. Y bueno, yo creo que es una prenda que cuando la ves de cerca y de lejos, pero cuando la tienes en la mano, se aprecia la calidad en el tejido, en las características que tiene. Tiene mucho contenido, ¿no? Dentro de que predominan los colores que podemos ver, pero luego cuando te acercas a ella es una prenda que tiene, bueno, pues mucha tecnología y mucho trabajo detrás. Se ha pensado mucho y se ha desarrollado mucho para que esta camiseta, bueno, pues sea una camiseta perfecta para los jugadores y, por supuesto, para el aficionado, porque nosotros en Joma siempre respetamos la misma calidad que tenemos para el jugador, es la misma que tenemos para la venta al público en la afición, que eso es un detalle también importante a destacar, ¿no? Que ellos, todo el mundo va a tener la misma camiseta, las mismas calidades que con la que está jugando su equipo, ¿no?
¿El diseño quién lo hace? ¿Tenéis un equipo de diseñadores ahí en la central que está en Toledo?
Sí, por supuesto que sí. Aquí hay un equipo de diseño que lo forman más de 15 personas que desarrollan todas las equipaciones de Joma en el mundo, de todos los equipos que vestimos en el mundo, aparte del español, por supuesto, pero siempre contrastado con los equipos y hablado con ellos. Tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no?, en que eso está correcto.
A nivel de marketing y de publicidad, ¿ya os va bien que una equipación rupturista, por llamarla así, genere polémica? Que hoy estemos hablando de esto. Si hubierais hecho una pues más tradicional, con las franjas tradicionales blanquiazules, seguramente hoy no hablaríamos. ¿Que se hable va bien? ¿Le va bien a la marca?
Mira, nosotros en cuanto a diseño e innovación, en el diseño de las camisetas siempre hemos intentado romper. De hecho, hemos sido elegidos la mejor camiseta de muchos equipos que hemos tenido o que tenemos en ligas internacionales, como la camiseta del Swansea el año pasado, que fue una de las mejores de la liga, o cuando tuvimos a la Sampdoria, que fue también la mejor camiseta de Italia, o a la Fiorentina, que también fue nombrada la camiseta de la Fiorentina la mejor de Italia. Entonces, nosotros en cuanto a diseño ya tenemos un histórico que nos respalda, ¿no? Que hay un diseño que es rompedor, que es original, sobre todo... que se desarrolla exclusivo y pensando en el club. A nivel de marketing, yo creo que nosotros la comunicación que hacemos es esa, ¿no? Que trabajamos con y para el equipo intentando ser originales. Yo creo que la maravillosa minoría que tiene este equipo, el español, tiene que ser así, ¿no? Tiene que destacar y tiene que hacerlo desde la camiseta hasta la afición, que ya por sí sola es maravillosa.
Una última cosa, Marina. ¿El club, el español, interviene en algo, en el proceso, da su opinión, da un visto bueno final?
Vamos a ver, es que todos nosotros hacemos conjuntamente todas las operaciones con ellos, ¿no? Porque obviamente esto tiene que contrastarse y tiene que estar aprobado. No llega una camiseta a la tienda y nadie lo ha visto, ¿no? Okay. O sea, que bueno, se trabaja conjuntamente y sin ningún tipo de problema.
O sea, que esta equipación tiene el ok del español como club, como entidad, ¿eh?
Obviamente, por supuesto que sí. Nosotros respondemos en cuanto al diseño porque somos la marca diseñadora de esta camiseta. Además, estamos muy orgullosos de ella. Y bueno, yo creo que todo el mundo que la ha visto... le ha gustado también, ¿no? O sea, que solo...
No, ya eso te digo que no, ¿no? Ya hemos escuchado algunos pericos aquí, a Quique Iglesias, a Tomás Guasca, a Javier de Aro, y no... Ya, también te digo una cosa, luego va pasando el tiempo y la gente se acostumbra, pero de entrada al primer impacto, ya te digo yo que no ha gustado demasiado, porque entienden, bueno, un poco eso, que rompe con el esquema tradicional de las franjas blanquiazules. Pero, bueno...
bueno, pues esta camiseta es la primera, la segunda también es muy original, también es azul marino, conlleva detalles en celeste, o sea, yo creo que la tercera también es bonita, las equipaciones en general son diferentes unas de otras, pero todas tienen su peculiaridad. En cuanto a diseño, sí puedo decir que hay mucho trabajo detrás, que hay mucho desarrollo, que hay una infraestructura aquí y un trabajo que se ha llevado durante meses, que no es una cosa que se ha hecho de hoy a mañana, entonces... Bueno, yo creo que es interesante también contemplar esa valoración, ¿no? Y sobre todo tener el respaldo de una marca deportiva que aparte destaca en cuanto a diseño de equipaciones.
Eso está
ya
clarísimo.
Tenemos merecidos reconocimientos de camisetas más bonitas de sus ligas, ¿no? Bueno, pues en cuanto a diseño intentamos eso, ser originales, respetar por supuesto a los clubes, intentar estar en la tendencia y en la actualidad también de por dónde van las modas y por donde hay que ir en diseño. Y bueno, tenemos aquí un equipo muy preparado y gente muy profesional que se dedica a este trabajo, que yo creo que, bueno, que lo sacamos lo mejor que podemos.
Marina López, directora de marketing de HOMA, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Muchas gracias y hasta otra. Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Ja sabeu que si jo dic Indoor Karting Barcelona m'estic referint al millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt. I allà, a més, pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes, tens el restaurant Pit Stop de menjar americà i ja també l'Acertac, el Acertac més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Yo todista, mi hermana todista, mi suegro todista, mis cuñados todos todistas, mis tíos también son todistas. Para quedar para hacer una comida familiar no nos ponemos de acuerdo, pero para pagar menos en el seguro del coche, ahí sí, todos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Manolo Lama. ¿Qué es Energisil Vigor? Es energía vigorizante. Es deseo de estar en pareja. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energisil Vigor.
Ánimo, pronto dejarás de leer
hojas de cálculo, balances,
informes interminables,
los mil emails diarios del correo de la oficina.
Se acercan las vacaciones y ahora la lectura la eliges tú. Por eso en El Corte Inglés vas a encontrar desde el bestseller del momento hasta biografías, novelas románticas e intriga.
El verano es tu momento, hazlo inolvidable.
Tienes mucho que leer con El Corte Inglés.
Notícies que tenen a veure amb les banquetes de segona divisió. Lluís Carreras és el nou tècnic del Nàstic i Aritz López Garay presentat com a nou tècnic del Reus. Raquel Saiz, buenas tardes.
Hola, Batzori. Aritz López Garay firma por 3 temporadas. Como segundo entrenador le acompañará Xavi Bartolo, hasta ahora el preparador físico del equipo. El vasco debuta en los banquillos porque, recordamos, la temporada pasada formó parte del primer equipo. López Garay quiere armar un equipo competitivo.
Quiero un equipo valiente, quiero crear un equipo sobre todo ganador y competitivo, y eso hay que transmitirlo desde el primer día que hablé con ellos, ¿no? Yo ese mensaje lo he tenido toda mi vida como futbolista y lo quiero transmitir como entrenador, ¿no? A partir de ahí, solo pido que la gente vea los resultados con el paso del tiempo, porque yo creo que la cosa va a ir bien, estoy convencido, pero sobre todo que es un equipo que compita bien, que la gente de Reus se siente identificado con su equipo, es el entorno que estoy, la manera de sentir el club, el fútbol, lo que gusta aquí, y vamos a intentar aplicarlo en el día a día y que se vea luego en los partidos, ¿no?
También conocemos quién será el entrenador del Nàstic de Tarragona. El elegido es Lluís Carreras. Firma hasta 2019, Sergio Dorado como segundo. La presentación oficial del catalán el próximo lunes.
Gràcies, Raquel. Dues cosetes més de futbol. En la final anada per pujar a primera divisió, disputat ahir Tenerife 1, Getafe 0, la tornada aquest dissabte. I a la Copa Confederacions, avui 2 partits, a les 5 de la tarda Camerún, Austràlia, i a les 8, Alemanya, Xile. en bàsquet, Juan, ja és oficial. Tomás de Urtel, nou jugador del Barça.
Va ser internacional francès, un 89, 28 años, viene del EFES de Estambul, donde ha promediado 12,7 puntos y 5,6 asistencias en partidos de la Euroliga, donde fue MVP de la competición el pasado mes de febrero. Anteriormente jugó en Alicante y Caja Laboral. Ivón Navarro, ex técnico del Manresa, tuvo a Urtel en el Baskonia y reconoce que es uno de los mejores bases europeos.
Es un base con una capacidad de pase absolutamente extraordinaria, con pocos a su nivel en Europa, jugador con unas excelentes piernas, que es capaz de sacar tiros sobre bote como pocos jugadores pueden hacer en Europa, y yo creo que es un grandísimo fichaje para el Barcelona.
El base francés que firma para las dos próximas temporadas, el próximo en llegar seguramente Guillem Vives, lo que provocará la marxa de Tahirí Rice.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Un apunt més de bàsquet. Avui es disputen els quarts de final de l'Europeu femení. A partir de les 6 de la tarda, la selecció espanyola s'enfronta a Letònia. I atenció, que aquí van les 4 entrades, el pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp. Pel primer o la primera que truqueu al 940-20-32. 940-20-32 per la primera trucada. I està la Sílvia agafant el telèfon. Un pack familiar de 4 entradetes per anar a l'Open Camp. Farem una pausa i després tornem amb una conversa que, sobretot, si teniu afició, si teniu pensat agafar la bicicleta aquest estiu, us interessarà força. Tornem de seguida.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dot Activity Extra o Sensitive recién nacido, comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dad.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Este sábado, a las 10:15 de la noche, Comando sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De Memory, de Pharma OTC.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5,5 millones de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
Ja estem a l'estiu, és època, tot l'any ho és, però a l'estiu encara més, època d'agafar la bicicleta, d'anar per la muntanya, de sortir a la carretera. Això és un perill perquè, malauradament, assistim a un degoteig constant de notícies d'accidents a la carretera amb ciclistes implicats. Fa molta calor també i per això pensem que és un bon moment per parlar-ne de tot plegat, i per això ens visita, ens acompanya avui el Joaquim Vilaplana, que és vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme. Senyor Vilaplana, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És veritat que entrem en una època particularment perillosa, sobretot per aquests dos factors, no? La perillositat de la carretera, perquè hi ha molta més gent que surt amb bici, i aquest estiu brutal de calor que estem tenint de moment.
Doncs sí, tenim un estiu de molta calor, hem començat molt d'hora, amb temperatures altes,
La gent vol gaudir de la natura, del medi ambient, i la bicicleta és un gran invent, és un gran vehicle per gaudir-ne, tant des del punt de vista d'oci, de lleure, com des del punt de vista esportiu.
Ens ho sembla a nosaltres cada vegada hi ha més accidents ciclistes a la carretera? Ho tenen, imagino, quantificat? Això va a més o és una sensació?
Bé, malauradament portem una estadística en els últims anys que es manté en la banda alta. És veritat que últimament hi ha hagut sí, accidents importants, accidents que han fet que els mitjans de comunicació se'n facin ressò, perquè hi ha hagut, sobretot a la Comunitat Valenciana, dos accidents consecutius i en un punt quilomètric molt semblant. Estem parlant d'Oliva. Primer, doncs, hi va haver-hi tres morts, després, ara fa molt poc, un altre. Quatre morts en una carretera situada, ja dic, a prop del municipi d'Oliva, i això ha fet saltar totes les alarmes, evidentment, i amb tota la raó del món. I més tenint en compte en quines circumstàncies es van produir en els dos casos. O sigui, un conductor o una conductora que no reunia el mínim de condicions per poder circular en vehicle. En aquest cas, els ciclistes circulaven de forma correcta, i ens situem en aquella franja del dia que és de les més perilloses. És aquella franja on te comença el dia, entre les 8 i les 9 del matí, en un cap de setmana, on s'ajunten la gent que surt d'un local de festa, que no ha dormit, torna a casa, i per un altre costat surten els ciclistes amb ganes de gaudir de la carretera, de fer esport, i es troben tots dos. Un amb molta il·lusió i l'altre no sabem en què, però amb males condicions per conduir, i podem arribar a el que hem arribat. I deia que malauradament estem en una franja alta. Per què? Perquè en els últims anys no baixem d'una xifra al cap de l'any. Estem parlant de l'estat espanyol, que podem oscil·lar entre 40 i 50 morts. Actualment, ara, a mitjans d'any, ja en portem 25 a l'estat espanyol, 4 aquí a Catalunya. I això ens porta a pensar que l'estadística no la trencarem, que la mantindrem sobre aquests 50.
Per intentar reduir-la s'ha de fer pedagogia. Per tant, anem a qüestions pràctiques. Per la gent que ens estigui escoltant i que pensi sortir en bicicleta aquest estiu, com s'ha de comportar un ciclista o un grup de ciclistes a la carretera?
En primer lloc, jo és el que aconsello sempre, és evitar riscos. Tenim una normativa, però també tenim sentit comú. I quan surts a la carretera, el que has d'aplicar és el teu sentit comú, en aquest cas, evitant tota mena de risc. Sabem dels drets de cadascuna de les parts quan compartim una carretera, tant per la part del conductor de vehicle motor com per la part del ciclista. Però més enllà ens trobem amb carreteres. Carreteres que tenen unes condicions. I em refereixo a uns vorals, ens trobem amb unes rotondes, ens trobem amb poques visibilitats, amb curves de poques visibilitat. Tot això fa pues, un conjunt de situacions en el que el ciclista ha de pensar amb la seva seguretat i ha de pensar també en què es pot trobar. Per tant, primer de tot, evitar riscos. Una manera d'evitar riscos, ser vist a la carretera. Això és molt important. Ja som, el ciclista, som el feble de la carretera. Bé, si el conductor ens ha de veure de lluny i la velocitat entre els dos ja és molt diferent, per tant, l'apropament serà ràpid, per tant, com més aviat et vegi, millor. Evitar la roba fosca és important. Portar sempre llums al darrere, destellants, o sigui, llums que impactin a una distància considerable. Tot això ens ajuda a evitar que puguem tenir algun ensurt. Per tant, el primer, evitar riscos, i tots ja sabem, els que sortim a la carretera, com ho hem de fer. Una altra cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de circular, la normativa et diu que pots circular amb un grup, podíem anar de dos, no? Sí, però amb quines carreteres pots anar de dos evitant riscos? Si vas en carretera on el voral és mínim, i mínim vull dir en menys de mig metre màxim,
no pots anar dos.
No vagis de dos. T'estàs exposant. Llavors, ves en fila d'un, arrambat a la dreta. Si és amb un voral d'un metre o un metre i mig, evidentment aquest voral et permet anar de dos. Tot això són tots són temes a tenir en compte per això, pel que dic, per evitar riscos.
Ara ens posem en l'altra perspectiva.
Sí.
Vaig a dintre el cotxe o dintre un camió, quan veiem un ciclista, un grup de ciclistes a uns metres de distància, quines coses s'han d'activar?
En primer lloc és això, és veure'ls. És molt important saber si van en grup. Si van en grup, compte, perquè el pas de 1 a 2 instintivament és molt fàcil que se situïn de 1 a 2. Llavors, s'ha de tenir la precaució, primer reduir la velocitat, després la carretera ens pot indicar que hi ha una línia contínua o discontínua. Si hi ha una línia contínua, no ens hem de posar al darrere esperant si veiem que pel carril contrari no ve ningú. O sigui, estem davant d'un vehicle lent, el trànsit ens permet adelantar creuant a l'altre carril la línia contínua si no tenim ningú al davant. Sí. Això evitarà també un cert nerviosisme perquè el grup de ciclistes que circula, si sent que té vehicles a motor al darrere, es posa més tens. O sigui, està... Llavors evitem aquestes situacions, el passem quan ens ho permet i recordem això, una línia contínua no té per què ser un impediment per poder adelantar un vehicle lent. I com estic parlant de vehicle lent, em refereixo a part de ciclistes, doncs a un mateix tractor. Uh-huh. Seria el mateix cas. Uh-huh. I un altre punt important, com quan circulem, és la rotonda. L'entrada de rotondes és un punt conflictiu. Cada vegada més hi ha accidents a les rotondes. Pensem que la normativa que va sortir, que ens deia que quan un grup de ciclistes entra una rotonda és com una sola unitat, com si fos un camió, i que té preferència, es va fer ja fa temps i s'han ampliat molt les rotondes. Les condicions de les primeres rotondes eren unes i les actuals són diferents. No és el mateix una rotonda d'un carril, de dos carrils, de tres, inclús de tres carrils. O sigui, llavors, aquí ens fa falta regular aquestes situacions. Estem sense regulació, sense normativa de les condicions actuals de circulació. Però què ha de fer el ciclista? El ciclista, precaució, que pensi sempre en el risc que agafa quan entra la rotonda. I en aquest cas, com en parlaves del conductor, tenir clar que és la part feble i si hem de frenar, doncs frenem amb una rotonda.
Les carreteres, tenim carreteres des del punt de vista de l'infraestructura preparades per practicar ciclisme? O...
És un tema conflictiu. Conflictiu, us ho diré de seguida. Nosaltres, des de la Federació, ens venim reunint amb la Generalitat, amb Territori i Sostenibilitat, precisament per això. Mm. Primer, perquè totes aquelles modificacions de vies interurbanes, tots aquells projectes d'ampliació o de desviaments o d'alternatives, volem que es tinguin en compte els vehicles lents, volem que es tinguin en compte el ciclista, la bicicleta. I llavors, volem intervenir en aquestes modificacions de projecte. De fet, ja hem presentat al·legacions a molts d'aquests projectes. Fer el que nosaltres plantegem és seguretat. Si no hi ha seguretat per aquella via, és millor prohibir l'accés del ciclista a la via. És assegurar, és evitar el risc de l'accident. Mm.
I l'altre gran tema és el tema de la climatologia, que fa una calor brutal, apreta molt el sol, molt més del que és habitual per aquesta època de l'any, sí. I amb això s'ha d'anar també molt al tanto. Molt al tanto.
Sí, quan parlem de ciclisme, parlem d'oci, bé, és una activitat molt més tranquil·la, s'han de tenir precaucions a l'hora de sortir, però els riscos no són tant com la pràctica esportiva del ciclisme. La pràctica esportiva vol dir exigència en el teu cos, vol dir pues, consumir un conjunt de quilocalories o calories que al final et poden passar factura. Has de tenir un mínim de condicions físiques. I estem en aquella època que, segons quines franges del dia, s'ha d'anar molt en compte. Hi ha el risc, estem parlant de seguretat a les carreteres, però després també hi ha el risc de que una persona pugui patir una lesió important o inclús arribar a la mort per un cop de calor. Un cop de calor pot provocar un mareig instantani, una pujada de temperatura sobtada per sobre dels 40 graus, conseqüència d'una deshidratació. I és un cas molt problemàtic. Malauradament hem patit un accident que ha acabat amb mort, una situació que ha acabat amb mort aquest diumenge, aquí a prop nostre, aquí al nostre país, en concret a prop del poble de Mura, perquè una persona pues, es va quedar totalment deshidratada i no hi va haver manera de recuperar-la. Mm. Compte amb aquesta situació.
Hidratar-se molt, evitar segons quines franges horàries...
Correcte, no? Descansar a l'ombra, no, evitar que el cos agafi temperatura... i els sobreesforços amb hores punta al migdia crítics, en aquest cas.
Sí, perquè la bicicleta i l'estiu està per passar-ho bé i per disfrutar, no per patir. Joaquim Vilaplana, vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, gràcies per la visita i bon estiu, bona bici.
Gràcies, moltes gràcies per la convidada. Gràcies.
Entrem al darrer minut d'Esports Cope. D'última hora, Sílvia, què tenim?
El Barça femení ha anunciat el primer fitxatge de la temporada. La francesa Elise Bousaglia, procedent del Wolfsburg alemany, migcampista de 31 anys i amplia experiència a nivell de clubs i seleccions. A prop d'anunciar-se el fitxatge de Sandro Ramírez per l'Everton, que pagaria 5,2 milions de lliures al Màlaga. Molt barato és la seva clàusula de rescisió. Les Palmes donarà una nova oportunitat a Sergio Araujo després de la sessió a l'AEK d'Atenes. Atents la Guàrdia Civil a Gran Canària amb Sergio Araujo i José Castro, el president del Sevilla, negociant en Banega, Baca, Navas i Nolito. Ho ha reconegut avui.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Actualitzem la informació esportiva a casa nostra, cap a 8:15 a la Linterna Catalunya, a 9:15 Deportes Cope i a 11:15, com cada dia, el Partidazo. De moment és tot. Gràcies per l'atenció dispensada. A Esports Cope estem pendents de tot. Que vagi bé.